La Caravana, un programa sobre rodes. El Food Track amb Bada Parellada.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ada Parellada, xef i propietària del restaurant La Semproniana. Què tal, com estàs?
Bona Molt tarda. Bé, estic aquí encantada d'estar amb vosaltres amb un dia tan assolellat i tot plegat. Tot això ho dic per donar-me ànims, perquè estic morta, estic esgotada avui, però això no interessa a ningú.
Quan tens vacances, tu, Ada?
Us haig de dir una cosa.
No tens, eh?
Quan pregunteu
què?
Com estàs? Per què ho pregunteu?
No és retòric.
No, és retòric, perquè, clar, a la gent de l'altra banda li importa molt poc com estic jo personalment. Vols venir a explicar
segurament,
coses
Ada,
que ens interessin i no com estàs tu?
Segurament, Ada, els interessa més com estàs tu que com estic jo. També t'ho dic.
Bueno, perquè tenen molt escoltat, però a banda d'això, és a dir, prou de preguntar com estic, perquè no...
Ja no t'ho pregunto més.
No ho preguntis.
Ja no t'ho pregunto
perquè
més.
Perquè després has de fer un bé que dius, estem allargant l'entrada i necessàriament anem al contingut.
De què
anem
parles
al contingut,
avui?
Anem al contingut. Però llavors... Se'n fan dos quarts de sis i clar...
Ara sí, de què parlem avui?
Que ahir vaig anar a comprar al supermercat.
Ah, sí?
Et sembla poca notícia, tu, això?
Venint de tu, sí. No? O no?
Però,
ah,
si tenim en compte que jo tinc força aliments a l'abast, és a dir,
sí,
com que tinc un restaurant, ja ho saps, ho dius sempre, i jo, clar, els aliments els tinc a l'abast.
Clar.
I que els mercats són la meva diversió, jo de supermercats hi vaig poc, poquíssim. I per tant...
Ets més de mercat, eh?
Quan vaig a comprar és de mercat, si no pillo del restaurant.
Clar.
Llavors, clar, jo visito molts pocs supermercats i, per tant, anar al supermercat, a l'Ada Parellada, vaig a un supermercat, és notícia.
Val.
Per la raresa. Però sí, i quan hi vaig, jo vaig més per una qüestió sociològica que no pas per una qüestió de proveïment de l'assumpte. Perquè jo, quan vaig a un supermercat, el que faig és mirar què porten els clients al carro. Sí.
Ets cotilla, eh?
No, vull saber com batega aquest món a nivell alimentari.
Val.
Vull saber la veritat d'això, perquè...
Processats a tope.
Per què? Perquè la gent diu que mira documentals a la 2. Val? I tu, quan li preguntes a una gent què menja, ells sempre et diuen que mengen... I llavors mires els carros i dius...
I ara et conec.
Ara et conec.
Val.
I una cosa que a mi em va sorprendre ahir, de la visita del supermercat d'ahir,
sí,
Joan, a mi em va sorprendre que no hi ha ningú que agafi els enciams sencers. Que tots estan, tots els que es compren, o els que vaig veure jo ahir en els carros,
sí,
eren uns enciams trossejats, allò que en diuen mesclums, i tots envasats en bossa. I ara jo et vull fer una pregunta, Joan.
Va.
Què en penses?
Jo crec que és dolent, això, eh?
Veus, jo sabia això que no. Em diries que no, i sense mirar-te el guió, eh?
Re.
Contesta que no. No.
No.
Doncs penses que no està bé, oi?
No,
tu penses que els enciams amb bossa no estan bé,
no.
Vale? Que les amanides amb bossa són el dimoni escuat dels envasos.
Més amb bossa, que és la bossa de plàstic...
Per tant, consideres que hi ha un excés d'envasos.
Sí.
Doncs jo estic d'acord amb tu.
Veus?
Però, home, és que ja acostumem a estar d'acord.
Sí,
sobretot si el guió ho diu.
Sí.
Però, sí.
Deixes dir una cosa que no diu el guió?
Què?
Jo n'agafo de bossa.
Veus, sabia... Però és que avui t'has vist empel·lit a confessar-ho. Si jo t'hagués agafat en fred i t'hagués preguntat, Joan, tu compres enciams de bossa, m'hauries dit no. Però ara, amb tot això, no has gosat.
Clar.
I has dit, ara em confesso, perquè
Però som a Ràdio Estel, on millor que confessar-me, no?
Què?
Que som a Ràdio Estel, on millor que confessar-me aquí. Sí, agafo de bossa.
No,
realment, més plums d'aquests.
No compreu enciams amb bossa. No compreu. Per què? Perquè tu diràs, la bossa és un envàs molt còmode. Sí, però és que l'enciam en si mateix és un embolcall, perquè les fulles de fora fan la funció de l'embolcall. Tu compres... Les fulles externes són la bossa de l'enciam.
Fixa't.
Tan bon punt arribes a casa, rebutges aquelles fulles externes, que sempre ho fem, malgrat vagin a dins d'una altra bossa. O sigui, els enciams sencers també van dins d'una bossa.
Sí que ho fem, sí.
I llavors el que et queda és tota la lletositat interior. I és el que et dic, no em pot indignar més un enciam romana, que són aquells llargaruts, a dins d'una safata i d'un embolcall de plàstic. Per això també n'has vist, oi? També
sí, 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 tant.
Però jo li vaig preguntar una vegada amb un treballador d'un supermercat, no un treballador, diguéssim, un treballador que opina, saps? No val. Un treballador que fa, sinó que un que decideix.
Val, sí, vale?
I li vaig dir, escolta'm, què passa amb això? I m'ha dit, mira, et vull explicar una cosa. Nosaltres, per ser sostenibles, vam enretirar les bosses dels enciams, d'acord? I de cop els vam servir, doncs, igual que a granel, vale?
Sí.
Doncs va baixar implicat la compra d'enciams.
Ai?
Sí, sí, sí. Van haver de tornar, de tirar enrere la mesura, tornar a vendre'ls en bossa. Perquè és bo que quan tu vas a mercat vas amb un ànim i quan vas al supermercat vas amb un altre ànim. És a dir, quan vas al mercat tu vas amb un cistell disposat a omplir el cistell de verdures i fruites i, en canvi, quan vas al supermercat vas disposat a posar a dins del mateix carro, sí, o del mateix bossa o del mateix cistell, posar-hi llaunes de tonyina, enciam i ampolla de vi. Clar, aquesta
barreja
fa... I si
pot ser, fruita trossejada i pelada.
Bueno,
això sí que m'indigna a mi.
No, ara, ja sense criticar, sinó intentant comprendre, sí, que tu, la mateixa persona que ets sostenible en una banda, no ho ets tant en una altra perquè la circumstància és diferent. És a dir, clar, tu a mercat ja vas amb un ànim i ja vas a comprar una monocosa,
sí,
i tot a granel, i per tant ja no d'això.
La monocosa m'ha agradat molt.
Sí. Sí. Quan vas al mercat, dius, vaig a comprar fruita al mercat,
sí,
punto. O vaig a comprar peix,
sí,
o vaig a comprar peix i fruita. Uh-huh. Però quan vas al supermercat, carregues d'una multitud, varietat de productes que es barregen tots en el cistell, i llavors el teu enciam a granel queda desprotegit, aixafat per tota la resta de les... I, per tant, doncs, això provoca que tu, quan vas al supermercat, exigeixis que l'enciam vagi protegit.
Clar.
I no vagi suelto, perquè llavors es malmet a la cistella. Una. Segona, que en un supermercat, en un mercat, és el que està a la parada que toca, i només toca ell, i en el supermercat toquetegem tots.
Sí.
Llavors, clar, les persones per higiene, quan van al supermercat, volen que estigui embolcallat, i quan van al mercat, els està molt i molt bé que estigui... Que estigui lliure d'envasos.
Ara m'està fent manieta, en el súper?
No, però vull dir-te que... No, però no et faci mania. Tu, quan vas al súper, compra, per favor, enciam a granel, si us plau. Vale? No sé si m'explico. Per tant, jo entenc a les persones que van al supermercat perquè entenc els seus arguments i per què actuen d'aquesta manera, tot i que els hem de convèncer avui, Joan, tu i jo, que no ho facin.
Val.
Que quan vagin al supermercat vagin amb la mateixa actitud que quan van a mercat. Amb ganes de comprar l'enciam, com? En bossa?
A granel.
Ara.
Home.
Sort que m'escoltes,
sempre.
A més, hi ha un altre... Perquè, què passa amb aquestes bosses? A banda dels envasos, que hi ha un envàs que ja hem comentat que no ens agrada, no ens agrada.
No,
aquest envàs
no
ens agrada, no ens agrada. No ens agrada.
Correcte.
Vale? Què hi ha dintre dels enciams trossejats en bossa? Enciam de proximitat?
Segurament no.
Segurament podria ser que sí, però podria ser que sí, però jo diria que ho dubto molt més. És molt probable que l'enciam vingui de molt lluny. Per què? Perquè quan tu trosseges el que tu vols, a on es trosseja? Es trosseja en el supermercat o es trosseja en una fàbrica?
Clar,
es trosseja, es trosseja en una fàbrica.
Sí, sí,
llavors,
sí,
aquesta
sí.
fàbrica el que fa és comprar l'enciam que li surt més rendible, i aquest enciam segurament no serà del pageset d'aquí al costat, sinó que serà el que li surt més a compte, que és del pagesàs,
sí,
d'allà ben lluny, que fa grans produccions, que fa agricultura intensiva i que, per tant, doncs, a la indústria li surt molt més rendible. ¿Vale? Per tant, si fos del pageset d'aquí, per exemple, tu creus que aquesta indústria aniria i diria, Josepet, a quin preu em vens els enciams?
M'agrades molt de pagès, eh?
Ah, que sí?
Sí.
Tu creus que li diria això?
Sí.
Doncs no? Com vols que la indústria vagi i digui Josepet, a quin preu em penso els enciams?
O sigui, crec que ho fa...
Perdó,
eh?
Què li dirà l'indústria?
Crec que ho fa...
Joan, home, tu saps
perdó,
què
perdó.
És això?
Crec que ho fa, no. Crec que ho hauria de fer, sí.
No, no.
Aquesta
no.
És la meva resposta.
Tu posa't en el... Jo no m'estic explicant gens bé avui. Jo estic intentant que tu no compris enciams.
És que jo ara mateix no sé què vols, que digui sí o que no.
Tu m'has de dir què diria la indústria al Josepet. Li diria, Josepet, a quin preu em vens els enciams? O li diria, Josepet, m'has de vendre els enciams a 0,20?
Clar, m'has de vendre els enciams a 0,20.
Exacte.
Sí.
Extorsió. Molt probablement.
Sí.
Per tant, sí. El que hi ha dins una bossa d'enciam, no és el que ens ha de preocupar dins de la bossa d'enciam, no és només la bossa que ja ens ha de preocupar, sinó ens ha de preocupar que molt probablement ve que és un enciam de producció intensiva, molt probablement, i del lloc d'on sigui, i segona cosa, que hi ha un control del preu d'aquest enciam. No? No és un preu just, sinó que és un preu extorsionat. Clar. Perquè si la indústria manipula, la indústria fa grans volums.
I per tant... que des de la bossa hi trobem l'enciam i un Josepet que s'està ofegant.
Sí, exactament.
No?
Exactament. Vale? La indústria alimentària té la paella pel mànec, mai millor dit, i els ous enganxats pels...
Ben agafats.
Ben agafats.
Ja està.
Portem l'enciam a Amsterdam, portem el rei a Berlín, portem pomes a Liverpool, portem el bracots a Estambul, i quan arribem a Estocolm, per acabar-ho de rodonir, descarregarem els pomes.
Aquesta cançó l'escoltava jo al cotxe amb mon pare, i la cantava molt.
Veus, però tu no sabies què volia dir. I el que t'estava dient és que nosaltres exportem, portem l'enciam aquí, portem les albercocs allà, portem... I ara resulta que amb les bosses d'enciam, en comptes de ser nosaltres que portem cap allà, el de cap allà ve cap aquí.
Clar.
Vale? Ara bé,
què?
Tot és dolent en una bossa d'enciam, Joan?
Sí.
No!
Ah. No.
Resulta que pot haver-hi gent, pot haver-hi qui... estigui a favor. Trobaríem, sí. És a dir, trobaríem arguments a favor.
La comoditat.
Sí, la comoditat
per exemple,
és
no?
Començarem per el guió, perquè si no em despisto, d'acord?
Val. Anem per ordre, anem per ordre.
Per el meu ordre. Primera, resulta que duren més temps. Jo que sóc un activista contra el malbaratament alimentari, hauria d'estar a favor d'això, no?
Ara m'ho deixes preguntar-t'ho, això, perquè crec que... O sigui, al cap dels que no hi sabem... Sona com contradictori.
A veure.
És a dir, si venen de lluny, com és que duren més temps?
Els de bossa, t'estic parlant.
Sí.
T'estic parlant que no els de bossa que és l'enciam a dins d'una bossa, sinó una barreja d'enciams trossejats dins d'unes bosses,
val.
Que en diríem mesclum. Aquest resulta que dura més temps. Tu et compres una fulla de roure, que és aquest enciam tan delicat, o aquell de seda francès, sí. I en dos dies el tens nic a la nevera. Sí. Vale? En canvi, et compres una bossa i al cap de 6, 7 dies, 10 dies, està de conya. Si no l'obres, eh?
Clar, si no queda pensidot. Sí.
Perquè allà dintre d'aquella bossa, no només hi ha enciam, allà dins d'aquella bossa hi ha un gas modificat.
Ah, sí?
Ah, sí.
Jo no ho sabia,
sí,
jo, això.
Això ara m'estàs...
És interessantíssim.
Tu ho has de saber.
No tenia ni idea, això.
Ho sap tothom.
Sí?
No?
Jo sé que dins de les bosses de patates me'n venen la meitat perquè l'altra meitat és aire.
Però quin aire?
Però...
És un aire especial.
Ah, no ho sabia,
no
jo, això.
No és un aire que... Bufat. No han bufat la bossa, Joan. No. Allà hi ha un aire, hi ha una cosa que se'n diu... Oh, per favor, que és gros. Hosti, si aquí no penso marxar fins que no ho sapigueu tot, eh?
No, em sembla perfecte. No, clar, no. Ara tenim el productor, que l'Andreu se n'està fotent. Segur que no ho sabia, que hi havia gas amb una bossa d'aquestes. Veus?
A veure, una cosa. Què passa amb l'oxigen? Què fa l'oxigen a les coses?
Les oxida.
Oxida. Ole. No, tu ets un tio...
Ara.
No, tio àgil i tal, perquè a mi em fan aquesta pregunta. Em quedo cagada de por. Doncs què passa? Perquè no s'oxidi, i per això les patates fregides van com inflades.
Exacte.
I és perquè, a banda d'oxidar de color,
sí.
També accelera l'oxigen, accelera l'enranciament dels productes. I, per tant, el que fan és treure oxigen. i el modifiquen. I el que fan... Ai.
Passa res.
Substitueixen part de l'oxigen per nitrogen. Per tant, neutralitzen l'oxigen. El neutralitzen i endarrereixen l'oxidació, tant de l'enciam com l'enranciament del greix de les patates, que serien rànsies.
Clar, saps que quan
les obres ràpidament s'enrancien.
Sí, senyora.
Perquè perden aquest gas inert. És un gas que en diuen inert, que inert perquè no oxida, perquè no fa evolucionar les coses, o atmosfera modificada,
vale,
amb aquesta història. L'aire té una composició, doncs a dins de la bossa n'hi ha una altra. Vale? Per tant, això allarga significativament la vida útil de les fulles d'enciam i ens duren més temps a la nevera. A favor... Per tant, duren més temps les bosses a favor. És molt més divertit menjar-se els enciams d'una bossa barrejada,
sí,
vale, que una tota l'estona...
El mateix.
L'enciam romana. Vale?
Per això les agafo jo. Per això m'he confessat.
Perquè tu menges i dius... Ai, que això és més cruixent, això és més dur, això té un color més maco. Clar, els restaurants hem fet molt mal amb això, perquè nosaltres hem sempre optat per barrejar enciams. Però clar, nosaltres ens la fèiem nosaltres, perquè nosaltres podem comprar tres enciams a cada color, perquè tenim un volum molt elevat. En una casa això és impossible, i per tant es fa aquesta estratègia de comprar-ho en petitet, no? I a més, fins i tot, per argumentar a favor, també et diré que... Que això també va que és més bonic. Tu resulta que si tens família petita, si tens fills, si tens nanos petits a casa, amb aquestes bosses els estàs com preparant per més sabors.
Ah,
que
clar,
si només tot el dia li dones enciam romana, aquest nano només menjarà enciam romana. En canvi, ostres, aprendrà més amargs, més cruixents, més durs.
És així.
Com bo, saps? Per tant, jo diria que són educatives i tot, aquestes bosses. I després hi ha una altra cosa. Resulta que com que és més fàcil i més ràpid, que tu has dit, el primer que has dit és són més còmodes,
clar,
és més fàcil, és més ràpid, saps què ha passat? Que gràcies a aquestes bosses es consumeix, es menja més amanida a casa que abans.
Sí, senyora.
Clar, això, si abans s'estava perdent el d'això, doncs... ara ja no es fa gens de mandra, i per acompanyar, jo que sé, qualsevol cosa, agafes quatre fulletes i les poses allà. No et fa com mandra. Et fas un entrepà de fiambre de qualsevol cosa i poses una mica d'enciam.
I ja tenim.
Crunchy i saludable. En canvi, abans no obriries un enciam per fer tot això. Per tant, em sembla que és avantatge. Per tant, què fem? Doncs estem a favor o estem en contra? Això és un puto lío, ara.
És un lío, és un merder, això.
La veritat
ara ja no
és que... Jo ara no ho sé, ara no ho sabem. La veritat és que és impossible estar a favor ni en contra bloc com a bloc per qualsevol opció de la indústria alimentària o solució de les nostres dels nostres aliments, perquè no hi ha res que sigui, diguéssim, bo o dolent.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar.
Saps que ens va deixar l'altre dia la xica d'Ipanema, eh?
Sí, per això l'he posat com homenatge, per una banda, i per una altra, perquè... Aquesta cançó, escolta-la. Que xica masella de grasa, és super, té unes lectures una mica així, no?
Sí, sí, sí.
No hi ha res que sigui bo o dolent del tot, no?
Festiva eròtica, una mica.
Festiva eròtica, una mica. Vull dir-te que ara titllarien de tot, segurament és masclista, bueno, ho té tot, no?
Sí.
Però és que és preciosa, per tant,
molt.
No hi ha res que sigui extraordinàriament bo i únicament bo o dolent, tot té un d'això. I sobretot perquè he posat aquesta cançó, perquè és la cançó més característica de què? De la bossa nova. La bossa.
Ai, mira,
de l'enciam, de bossa.
Tot ho trobes.
Deixa'm fer-te ara, per això, en contra del que tothom podria vaticinar, que tothom diria, no, és que l'ha de bé, que carregar-se els envasos. Saps què m'ha vingut a gust ara fer-te? Doncs fer-te una alegoria positiva als envasos.
Ai, això és nou.
Sí. Mireu, els envasos no són els culpables del desori mediambiental.
No?
No, perquè la vida sense envasos... en aquest homus,
sí?
Que som nosaltres, homo metropolitanus, no és possible. Aquesta ciutat estaria morta de gana si no hi haguessin envasos.
Sí?
Com ens arribaria la llet?
Clar.
O sigui, els envasos són necessaris per alimentar aquests, aquests volums de gent que viuen tan allunyats de la producció. Mm-hmm. I això són les grans metròpolis que hem construït. I llavors ara hem de ser conseqüents. Nosaltres hem construït metròpolis lluny d'on es fa, on es produeixen els aliments. Mm-hmm. Abans teníem les vaqueries al centre de ciutat, ara no tenim vaqueries, i per tant doncs, necessitem, per exemple, els envasos per moltíssimes coses. Per tant, dir zero envasos és pura demagògia i és una visió molt infantil.
El que cal fer per responsabilitat, això sí que cal fer, és preguntar-se després en vas on vas.
Exacte. Vale. Pensa que jo he dit mil vegades en aquesta secció que l'anhel de la humanitat és tenir menjar per sempre i per tothom. Mm-hmm. Això és l'anhel de la humanitat. Si tu tens menjar per sempre, pots començar a ser solidari. Si no tens menjar garantit, no ets solidari. I el solidari ens fa humans.
Sí.
És part de la humanitat, és la així. Part principal de la humanitat. ¿Vale? Per tant, tot el que trobem, fixa't que moltes coses que trobem als jaciments prehistòrics grecs i tot, sempre són vasijas, envasos. Són envasos.
Sí, de l'època, però envasos.
De l'època, però amb vasos. Per tant, sempre hi ha una obsessió en poder fer rebost, en poder conservar, i els envasos són part importantíssima. ¿Vale? Mm. Fixa't, el gran homenatge, el gran avenç de la nostra humanitat va ser gràcies a Apert. Apert va ser un inventor, de fet era un pastisser, que estava a la presó per tot allò de la Revolució Francesa.
Ah,
no va tenir la sort de no passar per la guillotina. I teníem a Napoleó, que enviava gent a Egipte per això de les conquestes, saps? Sí. I ell tenia una frase, Napoleó, que diuen que no és seva, però que ens ha anat molt bé, que diu: l'exèrcit camina sobre els seus estómacs. O sigui, camina... Perquè si els estómacs, si estaven bé, ben alimentats, tenien energia, podien guanyar. Si no, correcte, no era fonamental.
Sí, sí.
Llavors no se'n sortia perquè l'exèrcit tenia... Quan feia grans expedicions llunyanes, doncs es morien, no per no tenir menjar, sinó per no tenir alguns aliments que ajudaven doncs, a combatre l'escorbut, alguna... Vale? Per tant, sobretot fruites i verdures. Llavors, què va fer? Va fer un concurs a finals del segle XVIII perquè algú inventés la conserva.
Ah.
Exacte. I bueno, aquesta conserva no només va ajudar aquests soldats a tenir una alimentació variada, sinó que després es va traspassar a la quotidianitat i va salvar molts civils. ¿Vale?
Uh-huh.
I qui va guanyar el concurs? Doncs aquest pastisser que estava a la presó, que es deia Apert, i que va fer un primer envàs de vidre que es trencava molt, per cert. Que era un fotodrama. al cap dels anys es va inventar la llauna, però fixa't tu que es va inventar la llauna i ningú va tenir la idea d'inventar l'obra llaunes.
Clar.
Ho saps, això?
Perquè ja era Apert fàcil. Uf, que dur. Dolentíssim,
altra, boníssim. No, es va inventar la llauna, però com que era un invent per als exèrcits, aquests amb la baioneta, pum!
Ala, saps? Ala, clar, sí, ala, ells ho tenien fàcil, ves? Sí, sí, clar.
Amb la baioneta l'obrien ràpida,
i
no?
I vinga, però després llavors, et mataven quan aceite de girasol.
Quan la llauna va passar la nostra quotidianitat, doncs sí. Algú va dir, escolta, si inventem una obra llauna, perquè la gent no té baionetes a casa seva. Bé. Per tant, jo ja haig de marxar ja, perquè ja parlarem un altre dia. Ja parlarem de més coses un altre dia. Però
seguirem parlant d'envasos?
No, un altre dia et faré una oda al plàstic.
Una oda al plàstic?
Sí, un elogi al plàstic, ¿vale?
Ui.
Però deixa'm només una cosa.
Ara estàs canviant,
No. Perquè vull mesurar-ho tot. ¿Vale? Llavors, deixa'm acabar només amb una cosa. Què passa? Per què els envasos els necessitem? I anirem ràpid, ¿vale? Una, perquè allarga la vida útil dels aliments. ¿Vale? Perquè protegeixen l'aliment i garanteixen la higiene d'aquest aliment. Perquè abarateix l'aliment. Perquè, com que és menys perible, llavors és més econòmic. Perquè fa accessible els... Espera un moment, eh?
Home, no, jo feia indicacions, però tu no facis cas.
Que no me'n vaig.
Tu no facis cas.
Perquè fa accessible l'aliment a tots els racons del planeta, fins i tot a la Islàndia, als llocs més remots, als més pobres. Vale? Recordes com els nostres avis i besavis, pobrets, van tenir sort de la llet en pols, que els va arribar en moments de la postguerra més crua, i aquesta llet en pols venia envasada. Per tant, si us plau, molt respecte a l'envàs, si us plau, vale? I espera, i ja està. I per això vull dir-vos que una mica de respecte als envasos, que la vida sense envasos no és possible, però que la vida amb envasos d'un sol ús tampoc no és possible. Per continuar tenint un futur retorn d'envasos, envasos reutilitzables, ja.
Veus que bé.
Ai, no, i acabem amb una cançó, vale?
Sí?
Sí, una
cançó. Deixa'm dir una cosa abans de presentar la cançó.
Vale.
Ada Parellada sempre diu, i avui ho ha tornat a repetir, que no hi ha una cosa que sigui bona 100%. Jo en conec una... I es diu sempre Niana. Ara sí, va.
Posa la cançó de Pere Tàpies, dels cabells d'Escarola, i marxem ja, Pere perquè Tàpies, això m'està liant.
Tira, tira.
Noia, cabells d'Escarola, ets com un túnel del Garraf, allà on molts trens s'aturen perquè estan espatllats. Tu que viatges a Roma, París... I amb...
Ada, gràcies, eh?
A vosaltres.
Que vens la setmana que ve.
Sí, quin dia serà la setmana que ve? No ens en recordem.
Serà el 22. 22 de juliol.
Jo diria que sí, que sí, 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 sí. Sí. Si no vinc, m'enyoro.
Exacte. Gràcies, Ada, que vagi molt bé.
Adéu.
Noia de mugrons negres, model d'un pintor calent, que quan trempa no encén...
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 PM tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Vinga, va, gairebé 35 minuts que passen de les 5:00 PM i la caravana no para, no s'atura mai. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube, el podeu trobar amb l'usuari @rafalagun. Què tal? Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs aquí, esperant ansiosament avui, perquè tinc moltes ganes de parlar del tipus de joc que us presentaré.
Doncs vinga, som-hi. Quin tipus de joc ens parles avui?
Mira, avui es parlaré dels jocs de tipus wholesome. Aquesta paraula, wholesome, que se t'omple la boca quan la dius...
Sí, m'hauràs d'explicar bé, això.
És, bueno, el significat de la paraula en anglès, wholesome, significa sa, algo que és bo per tu, no? Que diríem que t'ajuda d'alguna manera. I en aquest cas, els jocs wholesome són això, són jocs que doncs t'ajuden, potser fins i tot t'alimenten de manera personal i fins i tot espiritual, depèn de com, no? Els jocs wholesome... no són un gènere de jocs, és a dir, no és que siguin com el joc que sigui el joc de lluita o d'esportius o aquest tipus, sinó que són jocs en els quals, doncs, bueno, és una categoria, és a dir, podríem englobar qualsevol tipus de jocs d'aquest. Hi ha jocs d'esports, jocs d'acció i tal, que són wholesome. I la principal, diguem-ne, manera de veure el joc wholesome és com jocs on els personatges són amables, tot és molt colorit, té una estètica agradable en general. De fet, la paraula més descriptiva moltes vegades és achuchable, saps? Achuchable.
Vale. Sí.
Que per cert, o sigui, no sabia com era achuchable en català, he estat buscat i és endollable.
Endollable és achuchable?
No. És el que jo he trobat.
No ho hauria dit mai.
Trobat, Achutxable és endollable. De fet, al chat, gent de València m'ha dit sí, jo aquí jo l'he escoltat com endollable.
Doncs, vale, doncs, mira, ja que fas referència doncs... a la teva comunitat, Rafa, deixa'm-ho dir, perquè ens estan escoltant ara mateix des de el Regne Unit, des de Madrid, des de Mallorca, des de Sevilla, des de Tenerife, des de Mataró, des d'Argentina... Em fa molta gràcia, hi ha un que diu que està reticulint. Des d'Alemanya, des de Cadis, en fi, salutacions per tots ells també, des d'aquí la ràdio, des de Ràdio Estel.
Doncs mira, per continuar una miqueta, els jocs de tipus wholesome també solen tindre una miqueta de... Diguem-ne, aquestes maneres de jugar relaxades, no? Que tu pots prendre amb calma, pots observar el teu entorn i fins i tot pots reflexionar una miqueta sobre la vida, perquè aquests jocs són generalment projectes molt personals, ja que els desenvolupen petits estudis de tipus indie i solen ficar històries que generalment en grans estudis doncs, no pots fer. Els grans estudis, doncs, sobretot van a coses de més d'acció o més que saben que van a vendre diguem-ne al mainstream, no? Al que seria tot el públic. Doncs això, per acabar d'explicar una miqueta, per entendre aquest concepte d'indie, indie són desenvolupadors que de manera individual o en petits grups s'ajunten i per crear un joc molt... Moltes vegades és molt íntim, en aquest sentit de que tenen temàtiques una miqueta, diguem-ne, com dic, personals, però també pot ser que siguin totalment mainstream, d'acció o el que sigui. El que diferencia un equip indie d'un equip més gran és que són pocs i no els dirigeix ningú. És a dir, els indies tenen control total sobre l'obra final. Generalment, les grans estudis tenen inversors, tenen publishers, tenen gent que els indica i els orienta una miqueta com tindria que ser el seu producte final perquè sigui venible, no? Doncs això, per això tenen existència aquests jocs i des de fa uns anys s'estan intentant potenciar molt els jocs wholesome.
Va, doncs ara sí, Rafa, quins són aquests jocs wholesome que ens portes avui?
Doncs mira, el primer de tots que vull parlar és Slime Rancher. Slime Rancher és un joc en el que doncs, tens una granja de slimes. I què és un slime? Un slime és gelatina. Són monstres gelatinosos, vale? Que aquests que surten en molts jocs de... Hi ha moltes sèries de televisió. Són com uns monstres que semblen bueno, esferes o boles o tenen diferents formes, però que són de tipus gelatinós. Has d'anar capturant i has d'anar criant com si fossin Pokémon i jugar amb ells perquè estiguin contents. De fet, hem estat mirant també, com es deia, slime en català, i clar, slime surt moc. Per Slime surt moc, i clar, aquí ja dic, una granja de mocs queda una miqueta estrany, no? Però és més proper a gelatina. És un joc molt divertit, és un joc amb una estètica molt agradable, com tots els que veurem avui, i el podeu trobar per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Mira, aquest joc que podem veure a la pantalla ara mateix a Twitch, si busqueu aquest usuari, @RafaLagun, podreu veure en Rafa i tot el que ens està mostrant. Jo el definiria, tu deies achutxable, jo crec que és com un joc cuco.
Exacte. De fet, el chat m'ha dit... Pots traduir wholesome com rebonics.
Exacte, jocs rebonics, sí, és una cosa així. Jocs...
Ai, que maco, no? Aquest tipus de joc, doncs, és això. Tots tenen molt d'això, però també hi ha una altra cosa, i és que poden ser jocs bastant tristos. Tot i que, com veurem, l'estètica pot ser molt maca, al final és una història personal i pots explicar coses molt profundes amb una estètica totalment colorista. Ja ara ho veurem, d'acord? ¿Vale?
Va anar al segon
d'avui. El segon joc se diu Kamaeru a Frog Refugee. És un joc que és gairebé contemplatiu, en el que tens un refugi de granotes i has d'anar, doncs, fent fotografies, com podeu veure, posant coses a l'escenari perquè les granotes estiguin més contentes, i res, és això, és que no té més. Pots anar... Crec que vas guanyant... Sí, mira, vas descobrint diferents granotes, perquè, clar, si poses, jo què sé, algun objecte a l'escenari, doncs s'aproximarà una granota a una altra, i, bueno, ja està, és que no té res. És un joc molt bonic, molt relaxant, t'has de fer el teu escenari perquè les granotes estiguin contentes, és que és ideal per... Aquest... Mira, també tinc una cosa, jo crec que els jocs wholesome són molt d'estiu. Saps aquests jocs que estàs vols fer alguna cosa relaxat i estar allà només amb la fresqueta del ventilador a la tarda-nit, algun cap de setmana, doncs aquests jocs són ideals, i aquest joc és també molt maco i molt relaxant.
Anem al tercer.
Per cert, aquest joc últim només el teniu per PC per moment.
Vale? Ah, correcte, només, no t'ho he preguntat, és veritat.
I crec que sortirà, encara no ha sortit del tot, però sortirà d'aquí poc. Doncs el següent se'n diu A Fault Apart. Mm-hmm. És un joc també, en aquest cas sí que és un joc molt personal, vale? A Fault Apart explica la història d'una parella que s'ha de separar i com doncs nosaltres treballem amb l'espai per apropar-los. Literalment treballem amb l'espai perquè el pleguem. De fet, el joc se'n diu A Fault Apart. A Fault significa plegar una cosa sobre si mateixa, no? I agafes l'espai i el plegues per fer nous escenaris de tal manera que els personatges es poden moure per aquests nous escenaris i fins i tot pots, com heu vist a la pantalla, donar-li la volta a l'espai per veure l'escena des d'una altra perspectiva.
Déu-n'hi-do.
I, clar, torno a dir, és una història molt personal, és una història, com dic, de parella, no? De les coses que passen a parella i la distància, com ens pot afectar. És molt interessant, és molt maco, i com sempre, doncs, la gran majoria d'aquests jocs tenen missatges molt interessants que val la pena jugar. En aquest cas, aquest joc està per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Un joc però no recomanable per aquelles persones que estan d'Erasmus una mica. Anem al següent, va.
Mira, el següent és un joc que, mentre altres han estat una miqueta més relaxats, bueno, el Slime Master Rancher, el Slime Rancher pot ser una miqueta més d'acció, aquest joc se'n diu Cassette Beasts, i és com si fos un Pokémon als anys 80, però a més amb una estètica molt maca també, molt colorista, molt amable així en general, i és molt divertit, de fet, o sigui, és una de les sensacions últimament en aquest en món dels jocs wholesome, sí. I aquesta estètica retro, i perquè no ho esteu escoltant, perquè generalment jo no meto el so cap a la ràdio, però si podeu escoltar la banda sonora, perquè també és molt, molt, molt guai, és així com electrònica pop dels anys 80-90, i en general és un joc que, de veritat, si us agrada Pokémon, o us voldria introduir el Pokémon, però no us crida molt aquesta saga, podeu provar aquest joc que se'n diu Cassette Beast, i el podeu trobar a PC, Nintendo Switch i Xbox.
Té una mica, no?, molt de gràfics d'aquells anys, no?, de joc
dels anys finals
80, principis 90, no?
És una mixtura així una miqueta molt guai, perquè junta animació molt moderna, animació, diguem-ne, molta definició, amb una estètica també molt pixel art, i ho fa molt, molt, molt bé. També que la veritat és que queda genial, així que si podeu donar-li un tanteig, doncs millor.
Un joc, Rafa, que trobem per on?
Exactament, perdona, per PC, Nintendo Switch i Xbox, sí.
Anem a l'últim joc d'avui, va.
Mira, aquest joc, com sempre, el deixo pel final.
Ai.
I de fet, us dic una cosa, he deixat més jocs per la setmana que ve. La setmana que ve tornarem a parlar del Holstom i parlaré una miqueta més d'aquestes coses, perquè i de què és un estudi indie, i donar exemples de gent que fa jocs d'aquests, vale? Perquè jo conec gent que fa aquest tipus de jocs, i fins i tot jo, a mi m'agradaria fer jocs més Holstom, perquè hi ha molt que parlar, però en aquest cas sempre em deixo pel final. En aquest cas m'he deixat Wondersong. Wondersong, vale? És un joc en el qual tu lluites, si és que lluites d'alguna manera, creant les teves pròpies melodies. És una, torno a dir, en aquest cas és una llàstima que no es vegi, però la idea és, tens al teu voltant, tu portes un personatge com si fos un joc de plataformes normal i corrent, sempre va molt, tot molt lligat al ritme de la música, i portes un personatge que és com una espècie de Peter Pan o Robin Hood, que al seu voltant té una roda de colors. Una roda, doncs, com un arcoiris de colors, vale? Que fa una roda, i cada color és una nota diferent, o un to diferent. Llavors, tu vas aprenent, doncs, a expressar-te, a parlar amb els personatges, a interactuar fent combinacions musicals amb aquesta roda de color. És a dir, junta, diguem, les accions, els sentiments, les expressions, amb color i amb música.
Boníssim.
El resultat és preciós, és molt bonic, és molt divertit, és molt diferent, i de veritat, Wondersong, és un d'aquests jocs que, si aquest estiu esteu pensant en jugar algun joc així divertit, que tingui una miqueta de tot, crec que és l'ideal.
Un joc que trobem per on, aquest... Rafa?
El trobem per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. Mm.
Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENT, creador de contingut... de contingut a Twitch i a YouTube. El trobeu amb l'usuari @rafalaguna, amb dues os. Moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem la propera setmana per seguir parlant d'aquest tipus de jocs. Que vagi molt bé. Una abraçada a tu i a la teva família de Twitch. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Fins la propera. Vagi bé.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música. Amb Baixa Mira.
A 2 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Moment de saludar, com sempre, cada setmana, el somriure més bonit de Catalunya. Xamiro, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda,
com
Joan.
Estàs?
Molt bé, molt bé. Mira, doncs avui vinc a parlar d'una marca de casa nostra. Quan parlem de roba sostenible, sí, sempre ens imaginem, no, marques de nòrdiques,
sí,
o d'altres països.
Això.
Però no, a casa nostra també hi ha gent molt i molt compromesa, que ens com la que presentarem avui. Mm-hmm. Per fer-ho parlarem amb una dona meravellosa, totalment compromesa amb el món a través de, bueno, de l'art, no? I de, sobretot del disseny. I es presenta amb aquesta música.
Som-hi. Una altra cançó, això, que ens agrada i que ens agrada molt, eh?
Superbonica.
Teníem l'ara d'Andreu per allà a la peixera fent de karaoke.
Sí. Sí. Doncs la nostra convidada, la Cristina Santa Eulària, li encanta aquesta cançó, té 42 anys i va estudiar Sociologia. I més tard, fa 2 anys, va fer un màster de disseny de moda. Mm-hmm. I va entrar de ple al món de la moda d'una forma casual, però en ella, en aquest món, hi ha trobat la manera d'expressar-se i també, sobretot, una eina de transformació social. Mm. Ella diu que el seu projecte, Boira, és petit, però que pensa en gran, en un món millor. En un projecte, és un projecte viu i que està en constant creixement i aprenentatge. Bona tarda, Cristina, com estàs?
Hola, bona tarda.
Benvinguda. Cristina, com et definiries?
A veure, és una pregunta difícil, per començar, definir-se una mateixa, però mira, justament l'altre dia, fa uns dies vaig escriure, havia d'escriure una miqueta això sobre mi, i ara em ve el cap. Jo penso que sóc una buscadora, no? Que dit d'una manera més fàcil, seria com una mica cul inquiet i una mica inconformista. Busco la meva manera d'estar en el món i la construeixo també. I, bueno, Boira forma part d'aquest projecte de vida que és aquest anar buscant com estar bé amb mi i amb l'entorn, no?
Molt bé. Escolta, parlant del teu món, què és per tu la sostenibilitat?
Una altra pregunta difícil. No, a veure... En primer lloc, que per mi Boira no només és un projecte de moda sostenible, també m'agrada definir-lo com un projecte de moda conscient, vale? Però, bueno, primer... Comencem per la sostenibilitat. A veure, la sostenibilitat per mi és o produir de forma sostenible seria crear en equilibri amb l'entorn que tenim, tant a nivell ambiental com social, no? És a dir, en el moment en què produïm, creem un impacte. Això no es pot evitar. Però el que es tracta per mi és d'intentar reduir al màxim l'impacte negatiu, uh-huh, i generar un impacte positiu cap a la societat i també ambientalment, no? Jo poso un exemple. Per produir roba, doncs jo puc decidir portar en un taller confeccionar la meva roba a un taller d'un altre país on no estan garantits els drets humans i sé que les condicions laborals de les persones que ho cosiran doncs no seran bones, uh-huh, o puc, estic generant un impacte negatiu, o puc puc decidir produir de forma local, de proximitat, a Catalunya, buscant un projecte, un taller de confecció familiar o que tingui darrere un projecte social, doncs, per exemple, d'inclusió social de persones amb situació de vulnerabilitat. No?
Sí, sí, sí.
Doncs, llavors estic generant un impacte positiu, estic aprofitant aquest, o sigui, he de prendre una decisió i pot ser com generar un impacte negatiu o positiu.
Cristina, una mica com va néixer Boira i quins són els valors que hi ha darrere de cada peça de roba que tu crees?
Vale. Boira va néixer d'aquest interès o aquesta necessitat que tenia jo de crear, per una banda de crear amb les mans i per l'altra de tot aquest món més de valors i de pensar en en quin món vull i tal, doncs de com materialitzar-ho, no? I al final va agafar forma de roba com potser hagués pogut ser una altra cosa, perquè penso que hi ha moltes maneres de contribuir en aquest canvi social i en aquesta construcció d'un món diferent, no? D'una alternativa de consum i de producció. Jo he tirat cap aquí, però hi ha mil projectes que van en la mateixa direcció, tant de moda com d'altres temes, no?
Cristina, abans... Digues.
Digue'm. No, res, anava ja a passar.
Deia, Cristina, que abans ens parlaves de moda conscient, que preferies parlar de moda conscient més que de roba sostenible, i aprofito això per girar-ho una mica tot plegat, Els consumidors ho som, de conscients, a l'hora de comprar roba, a l'hora de consumir aquest tipus de moda conscient, o encara ens queda una mica per arribar-hi?
Bueno, la meva feina és, la meva feina i la d'altres moltes col·legues, no?, és contribuir a generar aquesta consciència i després cadascú està en les seves mans posar-hi aquesta consciència i fer aquest exercici. És un exercici constant i no és perfecte, és a dir, és molt poc... És difícil arribar a la perfecció, però amb petits gestos que fem, doncs anem caminant cap aquí, no? Igual que la producció, és molt difícil ser conscient i sostenible al 100%, però sobretot el que hem de prendre consciència és que com a consumidores tenim un gran poder. És a dir, el poder que tenim és en el consum i l'hem d'aprofitar. No podrem fer grans canvis, no podem decidir si les grans marques com produeixen, però sí que podem decidir què consumim. I, per tant, aquí és on podem anar fent el petit canvi, perquè és una aposta que fem. Cada cop que consumim estem apostant, estem dient quin món vull. Doncs aquí és on hem d'anar posant consciència, sempre que sigui possible.
Cristina, acabes de parlar de les grans marques. Clar, una marca com Boira, que és petitona, com es mou en un món de la moda que és tan gran, no? I hi ha tantes empreses tan i tan grans.
Doncs mira, si un projecte com Boira intenta moure's en aquest món, no pot. O sigui, són lligues diferents, però és que els objectius són diferents. És a dir, Boira ja no vol vendre moda a qualsevol preu i ja no és l'objectiu, no? Boira vol ser una alternativa de consum quan és necessari consumir, perquè al final no ens ho podem estalviar, en alguns moments hem de consumir, però és més, no? És això, posar consciència, va més enllà. Llavors, no és fàcil perquè, en el fons, sí que el producte és el mateix, és la roba, però els objectius i els mons en els que ens movem és completament diferent. De fet, jo desconec el món del sector moda en plan gros, ni el conec, no? Sí que és veritat que quan jo m'he anat creant el meu món de moda, que és molt diferent al món moda com l'entenem, per mi és un univers molt ric, on hi ha relacions de qualitat no? amb altres proveïdores, amb col·laboradores, amb els tallers de confecció. És a dir, s'estableix una relació de confiança,
de proximitat,
que realment...
No?
però ja vas a part de l'altre. O sigui, realment és un altre món, no?
Clar. Escolta, com trobes tu l'equilibri entre, no?, tenir aquests valors de sostenibilitat i de consciència i i alhora que sigui econòmicament sostenible?
No és fàcil, i per mi és un camí que no ho tinc solucionat, diguéssim. És una aventura, o sigui, és anar trobant a cada decisió que prenc, igual que poso consciència, no, en això, en que sigui... doncs quan posem un exemple, he d'escollir un teixit, no? Doncs, bueno, un teixit orgànic és més car, si és fet aquí és més car, no? Bueno, doncs he de trobar l'equilibri entre que sigui un preu assumible per mi i que no encareixi la peça a uns preus a que no es pugui vendre, sí, no? Sí, sí. Però, per altra banda, que sí que vagi d'acord amb els meus valors, no? Llavors, és sempre anar prenent decisions i buscant aquest equilibri, sabent que la perfecció no existeix, que és un camí, és un, mm-hmm, és com un exercici constant de reflexió i de posar una mirada, però al final, si no, arribes al col·lapse, perquè si intentes ser... En el moment en què vols ser superperfecte, bueno, deixaries de produir, clar, perquè és això, ja crees un impacte.
Clar. I tot plegat, però... que... Digues, Cristina. Digues.
No, ja està.
I tot plegat deia que ho podem veure a www.boira.moda. Cristina, moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana i explicar-nos una mica més del teu projecte. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Aixa Miró, moltes gràcies. T'esperem amb més música i amb més sostenibilitat la propera setmana.
El proper dijous, aquí estaré.
Que vagi molt bé.